Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El Tribunal Suprem confirma la condemna a Laura Borràs per prevaricació i falsedat documental, rebutja l'amnistia i n'ordena l'ingrés a presó. Maria Pagès.
Jordi Turull n'és el secretari general.
Aquesta decisió d'avui del Suprem és un acarnissament, ja que endureix una sentència que ja ho era. Estem davant d'un cas de l'ofer de manual. I nosaltres no desistirem a plantar cara a la toga nostra del Tribunal Suprem.
El Gran Premi de Motociclisme continuarà al circuit de Catalunya fins al 2031. Demà mateix el Departament d'Empresa i Treball signarà l'acord amb l'empresa organitzadora Dorna al mateix circuit.
Des del Vallès Oriental celebren l'anunci i és que la cita suposa un impacte d'uns 400 milions d'euros, part dels quals es retiren a la comarca, sobretot en hotels i restauració.
Vallès Visió, Albert Maspons.
Escoltem a Pere Rodríguez, alcalde de Montmeló.
Per Montmeló sempre és estar situat al mapa, ser la seu de la principal infraestructura del món del motor del sud d'Europa, sense cap mena de dubte, i en termes econòmics doncs, evidentment és important tant per Montmeló com per tota Catalunya. Jo crec que al final situa Catalunya al mapa i, de fet, si no fos així no hi hauria altres territoris que es plantejarien la possibilitat de tenir un gran premi d'aquestes característiques.
El fiscal manté la petició per l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, de 2 anys i mig per agressió a Jenni Hermoso.
La fiscalia ha presentat avui les seves conclusions i demà serà el torn per la resta de parts del judici. Abans, l'exseleccionador de futbol, Jorge Vilda, ha negat coaccions a l'entorn d'Hermoso i ha acusat el germà de la futbolista de mentir.
Y la relevancia que estaba cogiendo todo en torno al beso, sobre todo a nivel mediático, y me empecé a preocupar porque se le estaba dando muchísima más importancia a algo que había pasado y le estaba restando importancia al gran éxito que habíamos conseguido después de tanto tiempo, y pensaba que todo eso pues iba a tener un impacto negativo en mis jugadoras.
En cultura, el Museu Tàpies convida a submergir-se en la gènesi de l'imaginari tapià a la seva nova exposició, La imaginació del món.
A la mostra, una cinquantena d'obres de l'artista dialoguen amb un centenar d'objectes i documents, des de peces d'art d'altres cultures fins a cromos o dibuixos infantils. Imma Prieto és la directora del museu.
La pregunta podria ser quins imaginaris donen peu a les seves imatges, o al revés, no? Quines imatges donen peu a l'imaginari tapià. Doncs tornant als seus referents, que ell mateix ens deixa potser a la memòria personal, pel·lícules d'època normals, populars, vull dir cultura popular, cromos, les xocolates Juncosa, per exemple.
I en esport, Jordi Cervantes, el Barça vol ser a les semifinals de la Copa de la Reina.
Les blaugranes juguen des d'aquesta hora al camp del Madrid Club de Futbol als quarts de final de la competició a partit únic, un partit marcat per la polèmica acció de Mapi León al derbi de diumenge, i també en marxa el partit de la Champions masculina d'handbol del Barça, que visita la pista de l'Alborg danès. Els blaugranes podrien certificar el bitllet pels quarts de final.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Núvols ben abundants i completament dominants a hores d'ara a Catalunya, i amb aquesta pluja que ja fa hores que cau, sobretot a les comarques de l'àrea metropolitana, la Catalunya central i gran part de Tarragona, també al sud de Lleida. Ja ha registres de pluja que en alguns indrets de les comarques de Ponent han passat dels 13 a 14 litres per metre quadrat. I en aquests moments la pluja que es fa molt més abundant entre el camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona. De fet, fins aquesta propera mitjanit anirà plovent i en algun moment ho farà a bots i barrals, sobretot a l'àmbit metropolità i també al camp de Tarragona. No serà estrany fins i tot que hi hagi alguna tronada. La pluja més minsa a Girona i la cota de neu al voltant dels 1.700 metres. Aquesta pluja, ja aquesta nit i demà sobretot, marxarà, però ens quedarà un matí de dijous força nuvolat amb núvols més baixos, amb boires a la Catalunya central i ponent, i alguns núvols a Girona, que durant la tarda allà es faran més densos. Demà igualment tindrem ja més bonança que avui. Us seguirem a la xarxa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Ho dèiem en titulars, el Tribunal Suprem confirma la condemna a Laura Borràs per prevaricació i falsedat documental, rebutja l'amnistia i n'ordena l'ingrés a presó.
Borràs està condemnada a 4 anys i mig de reclusió, 13 d'inhabilitació i 36.000 euros de multa per l'adjudicació de contractes a un conegut, quan era el capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. L'expresidenta del Parlament ja ha anunciat que presentarà un recurs d'empara al Tribunal Constitucional davant la confirmació de la condemna pels delictes de prevaricació i falsedat documental. Ara caldrà veure si finalment entra a la presó i quan.
El cert és que des de que va perdre la presidència del Parlament, Borràs ha anat també perdent influència política fins al punt que la seva actual presidència de la Fundació de Junts per Catalunya és un destí incert després que un informe del govern descartés que la pugui ocupar algú amb una inhabilitació com la seva, Mont Carvajal.
El Suprem confirma la condemna de 4 anys i mig de presó i els 13 d'inhabilitació. D'acord amb la Fiscalia, rebutja la petició d'aplicar-li la llei d'amnistia perquè els delictes de prevaricació i de falsedat no tenen relació amb el procés independentista. La plana major del seu partit, Junts, ho ha qualificat de lawfare i acarnissament. Jordi Turull n'és el secretari general.
Aquesta decisió d'avui del Suprem és un acarnissament, ja que endureix una sentència que ja ho era, la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Estem davant d'un cas de lawfare de manual. I nosaltres no desistirem a plantar cara a la toga nostra, a la toga nostra del Tribunal Suprem.
Ara s'haurà de veure si Borràs anirà a la presó. D'una banda, el Suprem ha de comunicar la sentència al TSJ. Aquest ha de convocar les parts per fer una vista i decidir com s'executa. De l'altra, Borràs o el TSJ pot demanar indult al govern central. I mentre l'executiu de Pedro Sánchez s'ho pensa, es suspendria l'ingrés a presó.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'altre titular del dia, el Gran Premi de Motociclisme, continuarà al circuit de Catalunya fins al 2031. Demà mateix el Departament d'Empresa i Treball signarà l'acord amb l'empresa organitzadora Dorna al mateix circuit.
Una signatura que arriba després de negociacions llargues i complicades perquè Dorna reduirà el 2027 els grans premis que se celebren a la península, que passaran de 5 a 2. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha expressat la seva satisfacció per l'acord. Catalunya acull la competició des del 1992, queda ara pendent la renovació del Gran Premi de Fórmula 1.
I des del Vallès Oriental celebren l'anunci que referma el circuit en el calendari del Mundial de Motociclisme. La cita suposa un impacte d'uns 400 milions d'euros, part dels quals es retenen a la comarca, sobretot en hotels i restauració. Vallès Visió, Albert Maspons.
Durant el cap de setmana del Mundial de MotoGP, Montmeló es transforma, però la repercussió no només és al poble, sinó que l'impacte econòmic del Mundial de Motociclisme va molt més enllà, i és que la repercussió que té a Catalunya és molt gran en diferents sectors, com pot ser l'hoteler o el de la restauració. Escoltem a Pere Rodríguez, alcalde de Montmeló.
Per Montmeló sempre és estar situat al mapa, ser la seu de la principal infraestructura del món del motor del sud d'Europa, sense cap mena de dubte, i en termes econòmics, doncs, evidentment, és important tant per Montmeló com per tota Catalunya. Jo crec que al final situa Catalunya al mapa, té un impacte econòmic evident a la ciutat de Barcelona i en tot el país, i per tant, i de fet, si no fos així, no hi hauria altres territoris que es plantejarien la possibilitat de tenir un gran premi d'aquestes característiques.
De fet, en el cap de setmana del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que l'any passat es va fer al maig, van visitar el circuit de Montmeló prop de 177.000 persones.
En clau política, la tributació del salari mínim interprofessional a l'IRPF ha centrat bona part de la sessió de control al govern al Congrés dels Diputats.
El president del Partit Popular ha retret al president del govern que el salari mínim tributi a Hisenda, mentre que Sánchez ha agraït a Núñez Feijóo que defensi ara l'increment d'aquest salari.
Pere Sanz.
El líder dels populars s'ha aprofitat la sessió de control per acusar el president del govern de treure rèdit econòmic per la tributació a Hisenda del salari mínim interprofessional. Una acusació que Pedro Sánchez ha respost recordant que els populars no van incrementar el salari mínim i que gràcies a l'actual executiu aquest salari ha pujat en els darrers anys per sobre del 60%.
Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. Por cierto, señoría, el paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas. Señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado.
Ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo, para que no tuviera retención en el IRPF. Mucho mejor vivir con 735 euros al mes a los 1.184 euros al mes que está el gobierno de España dejando el salario mínimo interprofesional.
També durant la sessió de control, el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha instat Sánchez a actuar contra el que ha denominat com a onada de l'ultradreta.
Paral·lelament, el Congrés ha donat finalment llum verda al nou decret òmnibus que preveu la pujada de les pensions i mantenir els descomptes al transport públic.
El decret ha comptat amb els vots del PSOE, tots els socis d'investidura i el Partit Popular. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha agraït el suport rebut.
Volvemos aquí gracias una vez más a la capacidad de trabajo y de diálogo que tiene este gobierno y de los grupos parlamentarios que apoyan que este país siga avanzando y siga protegiendo a las personas que lo necesitan. Por eso agradezco de antemano a todos los grupos el esfuerzo que están haciendo para que nuestro país continúe avanzando y no entre en una senda de retroceso.
Tot i això, diversos socis han retret a l'executiu de Pedro Sánchez la seva manera de negociar in extremis, especialment en termes socials tan delicats.
A casa nostra, els comuns demanen la compareixença de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica perquè doni explicacions sobre l'informe ambiental del Hard Rock, i la CUP acusa el govern de mentir al respecte.
Per la seva banda, Junts registra una proposició de llei per aconseguir 540 milions d'euros davant la paràlisi del govern sense pressupostos, han dit.
Mont Carvajal.
El diputat de Junts, Albert Batet, ha retret al govern que no tingui pressupostos i ha anunciat el registre d'una proposició de llei per aconseguir 540 milions d'euros.
Hi han sectors i persones que estan patint aquesta manca de pressupostos que portem durant aquests dos anys. L'escola concertada, habitatge, el català, els centres de recerca. Per això, Junts per Catalunya, amb un sentit de responsabilitat i de país, aquest matí hem registrat un projecte de llei per lectura única per fer front a aquests sectors que tant ho necessiten.
Després, la diputada dels Comuns, Jessica Albiach, ha demanat que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, expliqui què està passant amb el Hard Rock.
Per aclarir què està passant amb aquest desgavell d'informes ambientals que van i venen i que la ciutadania no està entenent absolutament res de per què hi ha tanta opacitat.
Però més beligerant ha estat la diputada de la CUP, Laia Estrada, que ha acusat el govern de mentir amb el macrocasino.
Quins interessos estan protegint fins al punt d'haver de mentir en relació a les suposades indemnitzacions que s'haurien d'assumir en cas de posar punt i final al Hard Rock?
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat la major.
El meu govern no menteix i defensa l'interès general.
Un esborrany del govern calculava una compensació de 60 milions d'euros als promotors del macrocasino en cas de no fer-se. Ara el govern n'encarregarà una altra.
I en clau local, la moció de censura per fer fora l'alcaldessa de Junts de Vilassar de Mar és a tocar. La crisi política s'agreuja i els dos regidors d'Estimem Vilassar, que van presentar-se a les eleccions en coalició amb Junts, també abandonen el govern liderat per Laura Martínez. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
La plataforma política Estimem Vilassar ha comunicat aquest dimecres que trenca el pacte i marxa l'oposició. Els dos regidors han assegurat en un comunicat que aquest punt final és el resultat de nombroses discrepàncies i de la impossibilitat de continuar treballant amb un lideratge que qualifiquen d'ineficaç i mancat de transparència. Una situació que deixa Junts més feble perquè aquesta sortida se suma a la de fa només uns dies d'Esquerra i a les portes d'una possible moció de censura per desbancar Laura Martínez de l'alcaldia. La decisió de Estimem Vilassar arriba després que el principal grup de l'oposició, Vavor, que integra la CUP i els comuns, hagi anunciat que està disposat a liderar un nou ajuntament amb el suport d'Esquerra i del PSC. Elena López, portaveu de Vavor.
Havíem d'intentar la formació d'un govern alternatiu, un govern ampli, cohesionat, d'Esquerra.
Esquerra no veu cap impediment per tirar endavant la moció de censura i els socialistes tampoc la descarten, però admeten que la decisió no està prou madura i continua pendent de l'aval de la seva militància.
Encara en aquest bloc creix el rebuig per la política i s'evidencia una preocupació per la salut de la democràcia. Ho diu el sondeig de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials fet a l'electorat català, que constata també una tendència conservadora dels homes més joves. Esther Minguell.
Els joves d'entre 18 i 24 anys es posicionen més a la dreta que mai, a diferència de les dones de la mateixa edat. Mostren també tendències més conservadores en temes com el feminisme i la immigració. Per exemple, baixa gairebé 20 punts el seu acord amb el concepte de feminisme i en immigració. Els homes menors de 25 anys són els que s'hi mostren més en contra. Són també els que menys prefereixen la democràcia com a sistema polític. És una de les conclusions de l'enquesta a l'electorat català que ha fet a 1.200 persones arreu del territori l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. Ho explica el seu director Oriol Bartomeus.
Els nois joves mai no havien estat tan a la dreta. De fet, històricament era la gent gran que estava a la dreta. Les dones grans eren les que estaven més a la dreta. Això és nou. I la menor preferència per la democràcia i aquesta certa tendència a dir, uau, doncs no estaria mal un règim autoritari, això també és nou.
El sondeig detecta també una alta preocupació per la salut de la democràcia. Un 60% dels enquestats considera que està amenaçada principalment per culpa de les fake news, l'extrema dreta i les desigualtats econòmiques.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En plana judicial, el Ministeri Fiscal manté la petició per l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, de 2 anys i mig per agressió. La Fiscalia ha presentat avui les seves conclusions i demà serà el torn per la resta de parts del judici contra Rubiales pel petó a Jennifer Hermoso durant la celebració del Campionat Mundial a Sydney.
Avui han declarat l'exseleccionador de futbol, Jorge Vilda, i el responsable de màrqueting de la Federació, Albert Luque. En la seva declaració, Vilda ha negat coaccions a l'entorn d'Hermoso i ha acusat el germà de la futbolista de mentir. L'exseleccionador ha assegurat que va parlar amb el germà d'Hermoso per voluntat pròpia i no per indicacions de la federació.
Siempre fue en motu propio, fue voluntad propia, y eso viene de una reflexión que yo estaba teniendo en mi asiento y la relevancia que estaba cogiendo todo en torno al beso, sobre todo a nivel mediático, y me empecé a preocupar porque se le estaba dando muchísima más importancia a algo que había pasado y le estaba restando importancia al gran éxito que habíamos conseguido después de tanto tiempo, y pensaba que todo eso pues iba a tener un impacto negativo en mis jugadoras, por supuesto en Jenny.
La fiscal manté la seva petició per Rubiales de 2 anys i mig de presó per agressió i 1 any i mig als 3 exdirectius de la federació per coaccions a la jugadora perquè digués que el petó va ser consentit.
Doncs la presidenta de l'Associació de Dones Futbolistes, FutPro, Amanda Gutiérrez, espera que el judici contra Rubiales acabi en una sentència exemplar que serveixi com a precedent per evitar que es repeteixin accions com aquesta.
A més, critica que la seva estratègia judicial es basi en desprestigiar les jugadores i utilitzar les dones del seu voltant per justificar les seves accions. Són declaracions a la xarxa.
Sempre és el mateix, no? Utilitzar a les dones que hi ha al seu voltant per intentar justificar les seves accions o intentar potser treure-li pes al que va passar. I aquesta és una cosa que no ens agrada. També es va referir diverses vegades a les seves filles i a Olga Carmona, que el seu pare doncs, va morir justament després del Mundial. No? En conclusió és això, desprestigiar a les jugadores i tot el que elles han dit durant les seves declaracions.
Més coses, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Segarra i el Pallars Sobirà són les comarques amb un pitjor accés als serveis públics.
Ho posa de relleu un informe fet pel Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya que estudia àmbits com l'educació, la sanitat, la seguretat i la mobilitat i que evidencia que els municipis en risc de despoblació tenen una accessibilitat un 50% inferior a la mitjana.
Jordi Casino.
L'informe fet durant 3 anys per aquest òrgan consultiu de la Generalitat, format per sindicats, empresaris i agents socials, ha analitzat els serveis que tenen els 947 municipis que hi ha a Catalunya i arriba a la conclusió que els que es troben a la franja que limita entre Lleida i Tarragona i els del Pirineu en el seu conjunt són els que surten més malparats. En aquest sentit, el president del Consell, Toni Mora, ha detallat algunes de les propostes que fan al govern per revertir la situació, com rehabilitar habitatges buits o no tancar ambulatoris.
Mantenir el servei dels consultoris mèdics ampliant horaris i personal. També caldria a valorar la conveniència de repensar la prestació d'alguns serveis hospitalaris, com ara les consultes externes, per aproximar-los als municipis rurals per la via del desplaçament de metges i metgesses, especialistes, als centres d'atenció primària, consultoris o dispensaris.
Per àmbits, l'estudi arriba a la conclusió que hi ha més desequilibris en el sanitari o de serveis socials que en l'educatiu o el de la mobilitat.
A Barcelona, l'Ajuntament es compromet a mantenir la vinculació de la ciutat amb el monestir de Pedralbes, tot i la marxa de les 3 últimes monges clarisses. Aquesta ha estat l'última diada de Santa Eulàlia amb les religioses presents durant la visita de la comitiva municipal encapçalada per l'alcalde Jaume Collboni. Anna Ruiz.
L'alcalde de Barcelona ha garantit la continuïtat de la visita institucional cada 12 de febrer al monestir, malgrat que les clarisses ja no hi siguin.
Tindrem les tradicions de menjar el mató i de celebrar la patrona de la ciutat el 12 de febrer.
El compromís de l'alcalde s'estén a una altra tradició arrelada a la ciutat després de 7 segles de presència de les clarisses. Els novis de Barcelona poden estar tranquils.
Durant la celebració de la missa dominical serà el moment en el qual els barcelonins i les barcelonines podran continuar amb una tradició també molt singular i identificativa de la nostra ciutat, com és portar els ous a les clarisses perquè faci bon temps normalment el dia que algú es casa.
Les 3 últimes monges clarisses han assumit amb tristesa, però també amb disciplina, la seva marxa de Barcelona. I grups de ciutadans que s'han manifestat a les portes del monestir s'han continuat resistint fins i tot avui a la marxa de les monges.
Perquè això és un monestir monacal. Si traiem la vida monacal, això es convertirà en un parque temático.
5 cops s'han marxat les clarisses de Barcelona durant els seus 7 segles d'història a la ciutat i 5 cops més hi han tornat.
Per cert, actes de Santa Eulàlia que s'han hagut de suspendre aquesta tarda per culpa de la pluja.
Així ho ha informat l'Ajuntament de Barcelona a través de les xarxes socials. Aquesta tarda hi havia prevista una cercavila de gegantes Laia, el ball de Santa Eulàlia a la plaça Sant Jaume i un castell de focs. La decisió de cancel·lar els actes ha estat per seguretat i per garantir el bon estat de les figures que no tornaran a sortir fins l'any que ve.
I a Vilanova i la Geltrú estan a les portes d'una vaga indefinida dels serveis de neteja si no s'accepten els termes de l'acord que plantegen pel que fa a les millores salarials que reclamen. Ajuntament i sindicats havien arribat a un preacord, però la plantilla de moment rebutja a pocs dies de l'inici del carnaval. Canal Blau, Pere Lobato.
Si no s'arriba a cap acord abans, Vilanova i la Geltrú viurà una vaga indefinida al seu servei de neteja viària a partir del proper 1 de març, just l'endemà que la ciutat comenci a celebrar el seu carnaval. Aquest migdia, els treballadors han rebutjat en assemblea el preacord al que Ajuntament i representants sindicals havien arribat unes hores abans. La plantilla demana sobretot millores salarials per actualitzar el seu sou a l'IPC dels darrers dos anys. El govern ho havia acceptat, però en uns termes i unes quanties que no han convençut els treballadors. El regidor de Serveis Urbans de Vilanova i la Geltrú, Gerard Llobet, admet però que els treballadors no han vist augmentar el seu sou al mateix nivell que l'IPC des que l'estiu del 2022 el servei va ser internalitzat.
L'Ajuntament, entenem, i els hem escoltat i ja fa mesos que veníem treballant amb ells, tenen raó, hi ha una part doncs, que s'ha d'actualitzar doncs, els salaris perquè portaven dos anys congelats perquè no hi havia hagut negociació fins ara.
En els propers dies probablement continuaran les negociacions, però la convocatòria de vaga indefinida de moment continua sobre la taula a les portes d'uns dies especialment sensibles a la ciutat pel que fa a la neteja de la via pública.
En cultura, el Museu Tàpies convida a submergir-se en la gènesi de l'imaginari tapià a la seva nova exposició La imaginació del món. A la mostra, una cinquantena d'obres de l'artista dialoguen amb un centenar d'objectes i documents, des de peces d'art d'altres cultures fins a cromos o dibuixos infantils. David Navarro.
Passat l'any Tàpies i la gran retrospectiva que es va poder veure al museu, La imaginació del món és una exposició i a la vegada un assaig. La mostra proposa mirar i pensar, observar com Tàpies va subvertir l'academicisme o com va incorporar a la seva obra art de cultures alienes al cànon occidental. Sense oblidar, com ha explicat la directora del museu, Imma Prieto, la influència de l'art popular.
La pregunta podria ser quins imaginaris donen peu a les seves imatges o al revés, no? Quines imatges donen peu a l'imaginari tapià? Doncs tornant als seus referents, que ell mateix ens deixa potser a la memòria personal, pel·lícules d'època normals, populars, vull dir cultura popular, cromos, les xocolates Juncosa, per exemple.
Així, a l'exposició podrem trobar peces dels anys 40 que apunten al desenvolupament posterior de la seva obra, però també revistes d'art que el van influir i fins i tot una filmació del Nodo que fa befa d'una mostra d'obres d'avantguarda a la qual va participar Antoni Tàpies. La imaginació del món es podrà veure fins al 25 de gener.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En futbol, a la Copa de la Reina, avui el Barça està disputant l'eliminatòria de quarts de final. Les blaugranes visiten el Madrid Club de Futbol des de les 7 de la tarda en una ronda que es juga a partit únic. De moment, guanya el Barça al minut 23 de la primera part amb 0-1 al marcador, gol de Pajor. Un partit que està envoltat, enrarit a l'ambient per la polèmica acció de Mapi-León al derbi de diumenge. L'Atlètic de Madrid es convertia ahir en el primer semifinalista d'aquesta Copa de la Reina. I encara més esport en directe perquè en handbol s'està retorna a la Champions masculina. El Barça juga des de 3 quarts de 7 a la pista de l'Àlbor, per tant el partit acaba d'arribar mateix al descans i ho fa amb derrota momentània blaugrana per 23 a 18. El Barça és el líder del grup B amb 4 punts més que el Nantes i el mateix Àlbor. De fet, si els blaugranes guanyen, els francesos no ho fan. I el Szeged perd, els de Carlos Ortega aconseguirien el bitllet pels quarts de final amb 3 jornades per disputar-se. L'Atlètic de Madrid serà el rival del Barça tornant al futbol en les semifinals de la Copa del Rei. L'anada es disputarà a Montjuïc el 25 de febrer a 2:15 de la nit i la tornada es disputarà a Madrid la primera setmana d'abril. Per al coordinador de l'àrea de futbol de l'exjugador Bojan Krikic, l'equip estarà preparat per al doble duel.
Al final, pues un equipo muy duro, pero bueno, yo creo que que el equipo va a reaccionar muy bien, es un equipo que sabemos cómo nos va a plantear el partido, qué tipo de eliminatoria va a ser y confianza 100% para poder llegar a esa final.
L'altra semifinal la disputaran la Reial Societat i el Reial Madrid. Per cert, encara en clau Barça, i el club oferia una sessió informativa sobre el retorn al Camp Nou. El director d'operacions de l'Espai Barça, Joan Centelles, es mostrava optimista amb els terminis, tot i els contratemps.
S'està fent molta feina, molt ràpida i molt bé. Tenim més de 3.000 persones treballant. Estem en una velocitat de formigonat molt alta. Si tot segueix aquest ritme, jo li asseguraria que tindríem l'estadi. Podríem tenir l'estadi abans de final de temporada llest per jugar. Una altra cosa és que convingui el Barça.
I en bàsquet ho parlàvem ahir, la setmana ve marcada per la Copa del Rei, que arrenca demà a Gran Canària amb els partits del Joventut i el Barça. Abans de viatjar a les Illes, el tècnic blaugrana Joan Peñarroya ha assegurat que es veuen capaços de guanyar el títol.
Anem a Gran Canària amb la intenció de guanyar l'últim partit de la competició. A partir d'aquí, l'únic focus que tenim i l'únic que ens centrem és en el partit de demà contra Tenerife. I també tenim la seguretat de que som un equip que hem demostrat que podem guanyar qualsevol rival, com també podem patir amb qualsevol.
I tornant a l'handbol, el Freiquim Balomano Granollers va empatar davant el GOG a 36. Antonio Rama és el tècnic dels ballesans.
Al final ens hem vist que podíem, amb aquesta última bola, que podíem sentenciar el partit. No ha sortit i al final acabes el partit, que et fan un gol golaç des de lluny, amb 7-6. S'ha de valorar també que som un equipàs, s'ha de valorar que és un equip que costa moltíssim doncs, poder-lo jugar, i al final ha sigut un punt.
Els granollerins són quarts del seu grup a un punt de les places d'accés a vuitens quan queden 3 jornades de la Main Round.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilar, el control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Here we go. Come with me. There's a world out there that we should see. Take my hand. Close your eyes. If you really want it, got a jet pack with your name on it. Above the clouds in the atmosphere, just say the words and we out of here. Hold my hand if you're feeling scared. We're flying up, up, out of here.
Here we go. Come with me. There's a world out there that we should see. Take my hand. Close your eyes. With you right here, I'm a rocketeer. Let's fly.
Up, up, here we go, go. Up, up, here we go, go.
Let's fly.
Up, up, here we go, go.
Here we go.
Where we stop, nobody knows.
Here we go, no.
Baby, we can stay fly like a G6. Chop the streets of Tokyo, get you fly kick. Girl, you always on my mind. Got my head up in the sky and I'm never looking down. Feeling priceless, yeah. Where we at, only few have known. Want some next level Super Mario. I hope this works out, cardio. Till then, let's fly, Geronimo.
Here we go.
but I ain't never seen a face like yours. You made me feel like I could touch the planets. You want the moon, girl, watch me grab it. See, I ain't never seen a star this close. You got me stuck by the way you glow. I'm like, oh, 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 oh. I'm like, oh, 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 oh.
Here we go.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El Tribunal Suprem confirma la condemna a Laura Borràs per prevaricació i falsedat documental, rebutja l'amnistia i n'ordena l'ingrés a presó. Maria Pagès.
La plana major del seu partit Junts ho ha qualificat de lawfare i acarnissament. Jordi Turull n'és el secretari general.
Aquesta decisió d'avui del Suprem és un acarnissament, ja que endureix una sentència que ja ho era. Estem davant d'un cas de lawfare de manual. I nosaltres no desistirem a plantar cara a la toga nostra del Tribunal Suprem.
El Gran Premi de Motociclisme continuarà al circuit de Catalunya fins al 2031. Demà mateix el Departament d'Empresa i Treball signarà l'acord amb l'empresa organitzadora Dorna al mateix circuit.
Des del Vallès Oriental celebren l'anunci i és que la cita suposa un impacte d'uns 400 milions d'euros, part dels quals es retenen a la comarca, sobretot en hotels i restauració.
Vallès Visió, Albert Maspons.
Escoltem a Pere Rodríguez, alcalde de Montmeló.
Per Montmeló sempre és estar situat al mapa, ser la seu de la principal infraestructura del món del motor del sud d'Europa, sense que de dubte, i en termes econòmics, doncs, evidentment és important, tant per Montmeló com per tota Catalunya. Jo crec que al final situa Catalunya al mapa i, de fet, si no fos així, no hi hauria altres territoris que es plantejarien la possibilitat de tenir un gran premi d'aquestes característiques.
El fiscal manté la petició per l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, de 2 anys i mig de presó per agressió a Jenny Hermoso.
La fiscalia ha presentat avui les seves conclusions i demà serà el torn per la resta de parts del judici. Abans, l'exseleccionador de futbol, Jorge Vilda, ha negat coaccions a l'entorn d'Hermoso i ha acusat el germà de la futbolista de mentir.
Y la relevancia que estaba cogiendo todo en torno al beso, sobre todo a nivel mediático, y me empecé a preocupar porque se le estaba dando muchísima más importancia a algo que había pasado y le estaba restando importancia al gran éxito que habíamos conseguido después de tanto tiempo, y pensaba que todo eso pues iba a tener un impacto negativo en mis jugadoras.
En cultura, el Museu Tàpies convida a submergir-se en la gènesi de l'imaginari tapià a la seva nova exposició, La imaginació del món.
A la mostra, una cinquantena d'obres de l'artista dialoguen amb un centenar d'objectes i documents, des de peces d'art d'altres cultures fins a cromos o dibuixos infantils. Ima Prieto és la directora del museu.
La pregunta podria ser quins imaginaris donen peu a les seves imatges, o al revés, no? Quines imatges donen peu a l'imaginari tapià. Doncs tornant als seus referents, que ell mateix ens deixa potser a la memòria personal, pel·lícules d'època normals, populars, vull dir, cultura popular, cromos, les xocolates Juncosa, per exemple.
I en esports, Jordi Cervantes, el Barça vol ser a les semifinals de la Copa de la Reina.
Les blaugranes jugant des de les 7 de la tarda contra el Madrid Club de Futbol als quarts de final de la competició a partit únic, un partit marcat per la polèmica acció de Mapi León al derbi de diumenge. I també en marxa el partit de Champions masculina d'handbol del Barça, que visita la pista de l'Albor danès. Els blaugranes podrien certificar el bitllet pels quarts de final.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Núvols ben abundants i completament dominants a hores d'ara a Catalunya, i amb aquesta pluja que ja fa hores que cau, sobretot a les comarques de l'àrea metropolitana, la Catalunya central i gran part de Tarragona, també al sud de Lleida. Ja ha registres de pluja que en alguns indrets de les comarques de Ponent han passat dels 13 a 14 litres per metre quadrat. I en aquests moments la pluja que es fa molt més abundant entre el camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona. De fet, fins aquesta propera mitjanit anirà plovent i en algun moment ho farà a bots i barrals, sobretot a l'àmbit metropolità i també al camp de Tarragona. No serà estrany fins i tot que hi hagi alguna tronada. La pluja més minsa a Girona i la cota de neu al voltant dels 1.700 metres. Aquesta pluja, ja aquesta nit i demà sobretot, marxarà, però ens quedarà un matí de dijous força nuvolat amb núvols més baixos, amb boires a la Catalunya central i ponent i alguns núvols a Girona, que durant la tarda allà es faran més densos. Demà igualment tindrem ja més bonança que avui. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Doncs tarda de pluja, tarda amb diversos accidents. Comencem situant-nos a l'autopista P7, a Sant Cugat del Vallès. Hi ha dos carrers tallats en sentit nord, en sentit Girona, com dèiem, per un accident, i això provoca retencions des de Papiol i efecte de retruc l'enllaç de la I-23 en aquesta autopista P7. A la mateixa autopista, a Sant Gregori, s'han obert tots els carrils que hi ha en aquest tram, que són quatre, en sentit sud. Hi ha hagut un accident a primera hora de la tarda que ha portat talls de carril. Ara els vehicles s'han retirat del voral, ja hi ha tots els carrils oberts, però encara hi ha 3-4 quilòmetres de cua des de Sarrià de Ter fins a Sant Gregori, com dèiem, a la P7 en sentit sud. Per últim, destacar un altre accident mortal a la C12 a Corbins. Talla aquesta via en tots els sentits de la circulació, i tot i que hi ha desviaments senyalitzats. A banda d'això, doncs, destacar cues en vies properes a Barcelona, com la C58-33 amb cua entre Montcada i el Nus de la Trinitat, o les rondes de Barcelona en sentit Llobregat. De moment, això és tot des de Català Trànsit. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ho dèiem en titulars, el Tribunal Suprem confirma la condemna a Laura Borràs per prevaricació i falsedat documental, rebutja l'amnistia i n'ordena l'ingrés a presó.
Borràs està condemnada a 4 anys i mig de reclusió, 13 d'inhabilitació i 36.000 euros de multa per l'adjudicació de contractes a un conegut quan era al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. L'expresidenta del Parlament ja ha anunciat que presentarà un recurs d'empara al Tribunal Constitucional davant la confirmació de la condemna pels delictes de prevaricació i falsedat documental. Ara caldrà veure si finalment entrarà a la presó i quan.
El cert és que, des que va perdre la presidència del Parlament, Borràs ha anat també perdent influència política, fins al punt que la seva actual presidència de la Fundació de Junts per Catalunya és un destí incert, després que un informe del govern descartés que la pugui ocupar algú amb una inhabilitació com la seva. Mont Carvajal.
El Suprem confirma la condemna de 4 anys i mig de presó i els 13 d'inhabilitació. D'acord amb la Fiscalia, rebutja la petició d'aplicar-li la llei d'amnistia perquè els delictes de prevaricació i de falsedat no tenen relació amb el procés independentista. La plana major del seu partit, Junts, ho ha qualificat de lawfare i acarnissament. Jordi Turull n'és el secretari general.
Aquesta decisió d'avui del Suprem és un acarnissament, ja que endureix una sentència que ja ho era, la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Estem davant d'un cas de lawfare de manual. I nosaltres no desistirem a plantar cara a la toga nostra del Tribunal Suprem.
Ara s'haurà de veure si Borràs anirà a la presó. D'una banda, el Suprem ha de comunicar la sentència al TCJ. Aquest ha de convocar les parts per fer una vista i decidir com s'executa. De l'altra, Borràs o el TCJ pot demanar indult al govern central. I mentre l'executiu de Pedro Sánchez s'ho pensa, es suspendria l'ingrés a presó.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'altre titular del dia, el Gran Premi de Motociclisme, continuarà al circuit de Catalunya fins al 2031. Demà mateix el Departament d'Empresa i Treball signarà l'acord amb l'empresa organitzadora Dorna al mateix circuit.
Una signatura que arriba després de negociacions llargues i complicades perquè Dorna reduirà el 2027 els grans premis que se celebren a la península, que passaran de 5 a 2. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha expressat la seva satisfacció per l'acord.
Molt contents des de la Generalitat de poder fer aquesta pròrroga d'any 27 fins a l'any 31 perquè té un retorn econòmic molt important. És a dir, el circuit en retorna cada any de l'ordre de 500 milions d'euros i, per tant, no hem de permetre que aconteixements com aquest doncs, se'n vagin de Catalunya.
Catalunya acull la competició des del 1992. Queda ara pendent la renovació del Gran Premi de Fórmula 1.
Des del Vallès Oriental celebren l'anunci que referma el circuit en el calendari del Mundial de Motociclisme. La cita suposa un impacte d'uns 400 milions d'euros, part dels quals es retenen a la comarca, sobretot en hotels i restauració. Vallès Visió, Albert Maspons.
Durant el cap de setmana del Mundial de MotoGP, Montmeló es transforma, però la repercussió no només és al poble, sinó que l'impacte econòmic del Mundial de Motociclisme va molt més enllà, i és que la repercussió que té a Catalunya és molt gran, en diferents sectors, com pot ser l'hoteler o el de la restauració. Escoltem a Pere Rodríguez, alcalde de Montmeló.
Per Montmeló sempre és estar situat al mapa, ser la seu de la principal infraestructura del món del motor del sud d'Europa, sense cap mena de dubte, i en termes econòmics, doncs, evidentment, és important tant per Montmeló com per tota Catalunya. Jo crec que al final situa Catalunya al mapa, té un impacte econòmic evident a la ciutat de Barcelona i en tot el país, i per tant, i de fet, si no fos així, no hi hauria altres territoris que es plantejarien la possibilitat de tenir un gran premi d'aquestes característiques.
De fet, en el cap de setmana del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que l'any passat es va fer al maig, van visitar el circuit de Montmeló prop de 177.000 persones.
En clau política, la tributació del salari mínim interprofessional a l'IRPF ha centrat bona part de la sessió de control al govern al Congrés dels Diputats.
El president del Partit Popular ha retret al president del govern que el salari mínim tributi a Hisenda, mentre que Sánchez ha agraït a Núñez Feijóo que defensi ara l'increment d'aquest salari.
Pere Sanz.
El líder dels populars s'ha aprofitat la sessió de control per acusar el president del govern de treure rèdit econòmic per la tributació a Hisenda del salari mínim interprofessional. Una acusació que Pedro Sánchez ha respost recordant que els populars no van incrementar el salari mínim i que gràcies a l'actual executiu aquest salari ha pujat en els darrers anys per sobre del 60%.
Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. Por cierto, señoría, el paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas. Señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado.
Ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo, para que no tuviera retención en el IRPF. Mucho mejor vivir con 735 euros al mes a los 1.184 euros al mes que está el gobierno de España dejando el salario mínimo interprofesional.
També durant la sessió de control, el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha instat Sánchez a actuar contra el que ha denominat com a onada de l'ultradreta.
Paral·lelament, el Congrés ha donat llum verda definitivament al nou decret òmnibus que preveu la pujada de les pensions i mantenir els descomptes al transport públic.
El decret ha comptat amb els vots del PSOE, tots els socis d'investidura i el Partit Popular. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha agraït el suport rebut.
Volvemos aquí gracias una vez más a la capacidad de trabajo y de diálogo que tiene este gobierno y de los grupos parlamentarios que apoyan que este país siga avanzando y siga protegiendo a las personas que lo necesitan. Por eso agradezco de antemano a todos los grupos el esfuerzo que están haciendo para que nuestro país continúe avanzando y no entre en una senda de retroceso.
Tot i això, diversos socis han retret a l'executiu de Pedro Sánchez de la manera de negociar in extremis, especialment en temes socials tan delicats.
I a casa nostra, els comuns demanen la compareixença de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica perquè doni explicacions sobre l'informe ambiental del Hard Rock i la CUP acusa el govern de mentir al respecte.
Per la seva banda, Junts registra una proposició de llei per aconseguir 540 milions d'euros davant la paràlisi del govern sense pressupostos, han dit.
Mont Carvajal.
El diputat de Junts, Albert Batet, ha retret al govern que no tingui pressupostos i ha anunciat el registre d'una proposició de llei per aconseguir 540 milions d'euros.
Hi han sectors i persones que estan patint aquesta manca de pressupostos que portem durant aquests dos anys. L'escola concertada, habitatge, el català, els centres de recerca. Per això, Junts per Catalunya, amb un sentit de responsabilitat i de país, aquest matí hem registrat un projecte de llei per lectura única per fer front a aquests sectors que tant ho necessiten.
Després, la diputada dels Comuns, Jessica Albiach, ha demanat que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, expliqui què està passant amb el Hard Rock.
Per aclarir què està passant amb aquest desgavell d'informes ambientals que van i venen i que la ciutadania no està entenent absolutament res de per què hi ha tanta opacitat.
Però més beligerant ha estat la diputada de la CUP, Laia Estrada, que ha acusat el govern de mentir amb el macrocasino.
Quins interessos estan protegint fins al punt d'haver de mentir en relació a les suposades indemnitzacions que s'haurien d'assumir en cas de posar punt i final al Hard Rock?
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat la major.
El meu govern no menteix i defensa l'interès general.
Esborrany del govern calculava una compensació de 60 milions d'euros als promotors del macrocasino en què estan concretant.
I en la plana politico-judicial, la Plataforma per la Llengua denuncia un jutge de Tortosa al Consell General del Poder Judicial per haver exigit a un pèrit fer un informe en castellà. L'entitat considera que aquesta exigència vulnera els drets i la normativa vigent. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
Segons Plataforma per la Llengua, els fets es remunten al passat 16 de gener quan el magistrat del jutjat de primera instància instrucció número 2 de Tortosa va emetre una resolució amb un requeriment perquè un perit fes un informe textualment de manera motivada, clara i intel·ligible i ajustant-se a les normes bàsiques de l'ortografia i la gramàtica castellana. Així ho ha explicat la directora de Plataforma per la Llengua, Ruth Carandell.
Ens arriba la petició d'un ciutadà que en un procediment judicial que s'ha seguit amb un jutjat de primera instància instrucció de Tortosa i ha presentat un informe pericial en català, un magistrat li exigeix que el peritatge sigui presentat en castellà. Per escrit se li diu que s'ha d'ajustar les normes bàsiques i l'ortografia i gramàtica de castellà. Hem presentat una reclamació al Consell General del Poder Judicial.
La Plataforma per la Llengua demana al Consell General del Poder Judicial que revoqui l'exigència d'emetre l'informe en castellà i que s'investiguin els fets per obrir un expedient sancionador contra el jutge.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ara sí, en plena, plenament judicial, el Ministeri Fiscal manté la petició per l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, de 2 anys i mig de presó per agressió. La Fiscalia ha presentat avui les seves conclusions i demà serà el torn per la resta de parts del judici contra Rubiales pel petó a Jennifer Hermoso durant la celebració del Campionat Mundial a Sydney.
Avui han declarat l'exseleccionador de futbol, Jorge Vilda, i el responsable de màrqueting de la Federació, Albert Luque. En la seva declaració, Vilda ha negat coaccions a l'entorn d'Hermoso i ha acusat el germà de la futbolista de mentir. L'exseleccionador ha assegurat que va parlar amb el germà d'Hermoso per voluntat pròpia i no per indicacions de la federació.
Siempre fue motu propio, fue voluntad propia, y eso viene de una reflexión que yo estaba teniendo en mi asiento y la relevancia que estaba cogiendo todo en torno al beso, sobre todo a nivel mediático, y me empecé a preocupar porque se le estaba dando muchísima más importancia a algo que había pasado y le estaba restando importancia al gran éxito que habíamos conseguido después de tanto tiempo, y pensaba que todo eso pues iba a tener un impacto negativo en mis jugadoras, por supuesto en Jenny.
La fiscal manté la seva petició per a Rubiales de 2 anys i mig de presó per agressió i 1 any i mig als 3 exdirectius de la federació per coaccions a la jugadora perquè digués que el petó va ser consentit.
Doncs la presidenta de l'Associació de Dones Futbolistes, FutPro, Amanda Gutiérrez, espera que el judici contra Rubiales acabi en una sentència exemplar que serveixi com a precedent per evitar que repeteixin accions com aquesta.
A més, critica que la seva estratègia judicial es basi en desprestigiar les jugadores i a utilitzar les dones del seu voltant per justificar les seves accions. Són declaracions a la xarxa.
Sempre és el mateix, no? Utilitzar a les dones que hi ha al seu voltant per intentar justificar les seves accions o intentar potser treure-li pes al que va passar. I aquesta és una cosa que no ens agrada. També es va referir diverses vegades a les seves filles i a Olga Carmona, que el seu pare doncs, va morir justament després del Mundial, no? En conclusió és això, desprestigiar a les jugadores i tot el que elles han dit durant les seves declaracions.
I en plana de successos, a Lleida reforcen les patrulles policials al centre històric arran dels aldarulls d'aquest dimarts, en què 3 agents dels Mossos d'Esquadra van resultar ferits i la batalla campal va acabar amb l'incendi d'un contenidor per part dels veïns de la plaça Josep Solans. UAU Lleida Ràdio, Irina Graells.
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida reforçaran durant els pròxims dies les patrulles policials al centre històric perquè no es tornin a repetir els fets ocorreguts aquest dimarts. Ens ho explica l'intendent de la Guàrdia Urbana, Josep Ramon Ibars.
Arrel dels incidents d'ahir hem incrementat amb un reforç. Fem treballar amb un altre equip per veure durant aquests dies que no es produeixi cap incident i que vegin més doncs, que estem allí amb la nostra presència. Però el centre històric és un dels punts que més vigila la Guàrdia Urbana i també el cos de Mossos d'Esquadra doncs, per la seva pròpia idiosincràsia. No?
I és que ahir la tarda els Mossos van identificar una persona que portava un gos de raça perillosa sense lligar i després de l'intent d'identificació veïns del barri van increpar els agents. Els aldarulls van acabar amb un contenidor cremat, 3 persones detingudes i 3 Mossos ferits.
En territori, Amposta acull avui i demà la primera trobada internacional de l'arròs.
Un dels objectius principals és que el sector abordi qüestions claus per al futur del conreu, com la rendibilitat de les exportacions i l'adaptació als efectes del canvi climàtic.
Canal Terres de l'Ebre, Leonor Bartomeu.
La primera trobada internacional de l'arròs organitzada per l'IRTA en el marc de les jornades tècniques de l'arròs ha comptat en esta primera edició amb la participació del Fons Llatinoamericà per a Arròs de Rec, el FLAR, que ha exposat el seu model de cooperació internacional i el seu impacte en la millora de la producció i de l'eficiència del cultiu. Escoltem Eduardo Graterol, director executiu del FLAR.
Estas experiencias y estos avances tecnológicos de América Latina pueden contribuir. Por ejemplo, se necesita la resistencia a algunas enfermedades enfermedades que aquí están presentes, la adaptación a condiciones, por ejemplo, de frío, que pueden afectar el cultivo en algunos momentos, pero también de altas temperatures nocturnes que poden disminuir els rendiments.
A la cita, que es clourà demà dijous, han acudit a representants del sector productiu, de la indústria, de la recerca i també de l'administració pública. Durant la trobada es vol posar el focus en tres pilars fonamentals: la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de l'arròs.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que avui ens porten els companys de Premià Mèdia, Olot FM i Ràdio Ciutat de Valls.
Premià de Mar serà la seu del sud d'Europa de la marca alemanya Tiny, especialitzada en fabricació i venda de vehicles industrials totalment elèctrics. Una seu que es va inaugurar la passada setmana d'aquesta empresa fundada l'any 2020, que distribueix els seus productes a una vintena de països. Amb aquesta nova obertura, la companyia amplia la seva presència i aposta per un model comercial innovador. La seu de Tiny combina dues funcions: una zona destinada a l'exposició i venda de vehicles i un espai de coworking i cafeteria anomenat Tiny Brand Store.
Amieres a la Garrotxa reclamen una millor connectivitat amb transport públic. L'alcaldessa Núria Martínez diu que la freqüència de servei que s'ofereix des de Banyoles i des d'Olot no és suficient.
Sap greu, però no tenim els mateixos drets que un poble més gran. En som conscients, quan hi anem a viure, però això no vol dir que la sensació d'injustícia quan vius en un poble petit i se suposa que tots hem de fer servir el transport públic.
Des de l'Ajuntament recentment ja han parlat amb els serveis territorials per reclamar millores amb el bus que ve de Banyoles i continuen esperant que es presentin noves millores amb el bus que ve d'Olot.
La Sala Cursal de Valls acollirà el proper 8 de març la segona edició del Vall Juga, el Festival del Joc del Camp de Tarragona. Enguany s'ha previst una programació amb més de 60 propostes i novetats importants. La regidora d'Acció Cívica i Joventut, Natàlia Monconill, ha destacat quina és la voluntat del festival.
Consolidar el Vall Juga com una cita ineludible en el calendari dels aficionats del joc, però també de totes aquelles persones que el volen descobrir.
Amb una previsió d'assistència de 1.600 persones, les entitats col·laboradores volen apropar el món del joc a tots els públics.
I en cultura, el Museu Tàpies convida a submergir-se en la gènesi de l'imaginari tapià a la seva nova exposició, La imaginació del món, David Navarro.
Passat l'any Tàpies i la gran retrospectiva que es va poder veure al museu, La imaginació del món és una exposició i a la vegada un assaig. La mostra proposa mirar i pensar, observar com Tàpies va subvertir l'academicisme o com va incorporar a la seva obra art de cultures alienes al cànon occidental. Sense oblidar, com ha explicat la directora del museu, Imma Prieto, la influència de l'art popular.
La pregunta podria ser quins imaginaris donen peu a les seves imatges o al revés, no? Quines imatges donen peu a l'imaginari tapià? Doncs tornant als seus referents, que ell mateix ens deixa potser la memòria personal, pel·lícules d'època, normals, populars, vull dir cultura popular, cromos, les xocolates Juncosa, per exemple.
Així, a l'exposició podrem trobar peces dels anys 40 que apunten al desenvolupament posterior de la seva obra, però també revistes d'art que el van influir i fins i tot una filmació del Nodo que fa befa d'una mostra d'obres d'avantguarda a la qual va participar Antoni Tàpies. La imaginació del món es podrà veure fins al 25 de gener.
I Foment Girona ha presentat avui el seu festival de 5è aniversari. Girona FM, Eulàlia Prades.
Un festival de celebració que s'estendrà al llarg de dos dies plens de cultura i gastronomia. El tret de sortida el donarà la nit de monòlegs el divendres 21 de febrer i s'allargarà tot el dissabte, amb actes familiars durant el matí i festa amb l'últim concert de roba estesa a la nit. El tinent d'alcaldia i regidor de cultura de l'Ajuntament de Girona, Quim Ayats, ha explicat la importància de la feina que fa la Fundació.
Fomentar la cultura catalana implica visibilitzar-la i jo, per destacar dues coses, una, la cultura evoluciona, la cultura canvia, però al mateix temps respectant l'essència i les arrels. Per tant, jo crec que això ho mostra el Foment al llarg d'aquests 5 anys i també la programació d'aquest 2025 per aquesta celebració.
Per altra banda, també s'ha presentat l'agenda cultural dels propers mesos, on s'han destacat la cantada de veneres i cançó popular o el concert a Calonja de Maria del Mar Bonet.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda a l'Alien Futbol. Hi ha Copa de la Reina. El Barça està jugant des de les 7 l'eliminatòria dels quarts de final a partit únic al camp del Madrid Club de Futbol. El partit es troba al descans i ho fa amb victòria parcial pel Barça per 0-2 amb gols d'Aigua Pajor i Marta Torrejón. L'Atlètic de Madrid es convertia ahir en el primer semifinalista d'aquesta Copa de la Reina. I en handbol també avui retorna la Champions masculina d'handbol i el Barça ha visitat des de 6:45 la pista de l'Aalborg danès en la reedició de la final continental de l'any passat. Ara mateix, a la segona part, minut 13 d'aquest segon temps, i el Barça perd per 2 gols de diferència, 28-26. Un conjunt blaugrana, que és líder del grup B, amb 4 punts més que el Nantes i el mateix Aalborg. De fet, si els blaugranes guanyen, els francesos no ho fan, i el Szeged perd, els de Carlos Ortega aconseguirien el bitllet pels quarts de final amb 3 jornades per disputar-se. Tornant al futbol, l'Atlètic de Madrid serà el rival del Barça a les semifinals de la Copa del Rei. L'anada es disputarà a Montjuïc dimarts 25 a 9:45 de la nit, mentre que el partit de tornada jugarà a Madrid dimecres 2, dia 2, a la mateixa hora, dimecres dia 2 d'abril a la mateixa hora. L'altra semifinal la disputaran el Real, la Real Societat i el Real Madrid. Escoltem Bojan Krikić donant la seva opinió d'aquest duel contra l'Atlètic de Madrid.
Al final, pues un equipo muy duro, pero bueno, yo creo que el equipo va a reaccionar muy bien. Es un equipo que sabemos cómo nos va a plantear el partido, qué tipo de eliminatoria va a ser y confianza 100% para poder llegar a esa final.
Pel que fa a l'hoquei patins, avui es disputen 3 partits que completaran la 17a jornada de l'hoquei Lliga Masculina. 8:45, el Picat i Voltregà disputaran al Segrià un duel directe per la permanència. Cito Expósito és l'entrenador de l'hoquei Club El Picat.
La guerra passa per un rival que està molt pocs punts menys que nosaltres i que vindrà doncs, a reivindicar-se, un rival amb un potencial terrible que hauria d'estar més amunt a la classificació, però bé, la realitat és que ara són on són i formen part de la nostra lliga. Nosaltres volem recuperar el gol a baraix que puguem fer amb ells, allà vam perdre d'un sol gol la primera volta.
I a les 9 serà el torn del Sant Just Alcoi i de l'Igualada a Lleida, un duel directe per a la 5a plaça. Edu Amat, entrenador del Pons de Lleida, lloa les virtuts de l'Igualada.
Està a la part alta de la classificació, estan classificats per la Copa, tenen molt bons resultats, però al final crec que l'ADN seu no canvia, no? Serà un equip rocós, un equip molt sòlid defensivament, està trobant la línia ofensiva que li permet treure els punts que potser li van costar una mica a principi de Lliga.
I també es disputa avui un partit de l'hoquei Lliga Femenina, en aquest cas avançat a la 15a jornada, entre el Voltregà i el Fraga, a partir de les 9 de la nit.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vila al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
It's not like we're dead. Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead. Held up so high on such a breakable thread. You were all the things I
Notícies en xarxa.
Bona tarda.